Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Aquesta mitjanit vinent engega la campanya electoral de les eleccions municipals del 26 de maig. En Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà ofereixen una programació especial per seguir el detall, candidats i programes de les 7 opcions que concorren en aquests comicis. És el tema d'obertura a l'informatiu d'avui. Ara tractem aquest i la resta d'aspectes d'àmbit local en format breu. A partir del curs vinent, a l'Escala s'oferirà un nou curs d'auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. Forma part del programa de formació i inserció de la Generalitat dins el pla de transició al treball. Ha de ser un pont per als joves a l'hora de reincorporar-se als estudis o entrar al món laboral. També s'ha signat un nou conveni entre escoles i ajuntaments, pel qual, a partir d'ara, el consistori aportarà una quantitat fixa per alumne. La diputada del Congrés, Míriam Nogueras, acompanya la candidatura de Junts per Catalunya a l'Escala, encapçalada per Robert Bosch, que es va presentar a la sala d'actes municipal ahir al vespre. El grup de voluntaris que recull taps de plàstic ha sumat fins a 3.800 euros que ha lliurat a diferents associacions i entitats solidàries. A partir d'ara hi col·laborarà la Cursa de la Dona, que engega campanya de recollida. Els diners es destinaran als nens afectats per la distròfia muscular de Duchenne. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen l'informatiu d'avui, una jornada en què, meteorològicament parlant, hem viscut una situació força indefinida, amb pas de núvols, amb grans estones de sol i amb panorama plàcid al mar. No tanta bonança de temperatura com ahir. La programació a Ràdio L'Escala continua ara amb el Far. Avui, recepta d'arròs, melós, d'espardenyes i ceps amb el xef del Roser 2, Jordi Sabadí. A l'interactiu, tertúlia d'exalcaldes amb Sixte Moral, de Vilanova i la Geltrú, Imma Juana, de Deltebre, i Josep Ferrer Cama, de Torroella de Montgrí. A la hora de recomanar literatura, llibres de mar amb l'escriptora Montse Castanyo. El preu del peix, sabrem com anar la subhasta avui a l'Ampolla. A la secció de cultura, Tarraco Viva, en diversos representants del festival. I per acabar els esports nàutics, avui motos aquàtiques amb Salvador Canet, en regidor d'esports de Castelló d'Empúries i excorredor de motos aquàtiques. Això fins al punt de les 7. A les 7, l'informatiu Next Vespre, és a dir, notícies en xarxa, edició Vespre, amb l'Ali Giné i Montse Manent, el tècnic Sergi Mir. A partir de les 8, l'actualitat local seguida del magazín de Cine, la cartellera de la setmana, amb Jordi Orno, Àngel Torrent i Anna Garrido. Just després del de Cine, un nou lliurament de les entrevistes electorals. Avui és el torn de la candidatura de Progrés. Segueixen els musicals Connexió Eclèctica i Sound System, i a partir de les 11, el més calent a l'Aigüera, en reemissió, més l'informatiu local i altre cop en l'entrevista electoral. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Avui ha estat jornada de mobilització arreu del país, jornada de vaga, i és que els estudiants han sortit al carrer per demanar, entre moltes altres coses, una rebaixa a les taxes universitàries. De fet, la convocatòria ha anat a càrrec de la ILP Universitats, que ha xifrat en més de 2.000 persones les que han assistit aquest migdia a la manifestació central que s'ha fet a la zona del Parc de la Ciutadella i que ha acabat davant del Parlament de Catalunya. Una de les entitats convocants ha estat el sindicat d'estudiants, el sindicat dels països catalans. I en aquest sentit volem saludar a un dels seus portaveus, que és en Borja Latorre. Borja, molt bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda, moltes gràcies.
Seguiment irregular, no? A molts jocs hi ha hagut un seguiment molt multitudinari, i en d'altres, segons la facultat o segons la universitat, doncs, hi ha hagut un seguiment més, bueno, més minoritari.
Bé, nosaltres, des del Sindicat d'Estudiants, no, hem recolzat aquesta mobilització organitzada i plantejada, no, per la ILP d'Universitats i el CPC. Doncs, efectivament, considerem que és fonamental, doncs, mobilitzar-se en defensa de la universitat i reclamant una reducció immediata de les taxes universitàries. I, efectivament, doncs, la mobilització d'avui i el seguiment de la vaga d'avui, tot i ser un moment molt complicat per final de curs, per exàmens, etc., doncs, demostra l'enorme potencial que hi ha en el moviment estudiantil i també l'enorme cabreig que hi ha per lluitar contra aquestes retallades, perquè en la pràctica el que estem veient és que l'actual govern de Quim Torra el que està fent és mantenir les polítiques d'ajust i mantenir les polítiques de retallades de Convergència i Unió, i el que estem veient és com els últims anys milers d'estudiants han sigut expulsats de la universitat, i és alguna cosa que nosaltres hem, contra la qual hem de lluitar, i seguirem fent-ho amb la mobilització als carrers, que és la clau per tirar enrere tots aquests atacs.
Per tant, seguireu endavant, encara convocant, vull pensar, més mobilitzacions, més jornades de vaga, fins a aconseguir aquest objectiu final, que és el retorn de la universitat a tots els estudiants.
Efectivament, per nosaltres hi ha una qüestió concreta que hem d'analitzar i tenir clar. Els preus dels graus a Catalunya són els més alts de tot l'Estat. A nivell de màsters, els tercers més cars d'Europa. En els últims 10 anys han augmentat els preus de les taxes i de la matriculació un 93%, i estem veient com s'ha disminuït en un 5% la proporció d'estudiants respecte a l'edat dels 18 que ingressa a la universitat. Per tant, el que estem veient és una expulsió dels fills i les filles de les treballadores per no tenir els recursos suficients i per no tenir calés per fer-ho. Per tant, és fonamental impulsar aquesta mobilització. Nosaltres, des del Sindicat d'Estudiants, no ens conformem amb canvis cosmètics o qüestió de mínims, sinó que exigim la reducció immediata del 66% de les taxes, per tant, que es tiri enrere l'atac i la retallada que es va produir i aquest augment que va aplicar el govern de Convergència, i al mateix temps la posada immediata d'un pla de beques efectiu que garanteixi l'accés per totes les famílies treballadores d'una manera gratuïta a la universitat i que, per tant, doncs, puguem accedir tots i totes a una educació superior, digna i de qualitat i amb els recursos suficients, que això és el que s'ha d'encarregar la Generalitat que hi hagi.
Avui hi ha hagut jornada de vaga. En teniu més de convocades o us plantegeu, heu començat a treballar amb dates o no?
De moment, evidentment, estem enfocats i enfocades en aquest final de curs. Ens plantejarem, evidentment, doncs, mobilitzacions, no, el proper curs, fins i tot, doncs, en fi, hi ha mobilitzacions també dels professors anunciades properament,
sí, el dia 16.
Doncs, efectivament, el dia 16 de maig, que nosaltres, doncs, evidentment, doncs, recolzarem i animarem, però per nosaltres la qüestió és també vincular aquesta lluita educativa amb la lluita general, no, que estem duent a Catalunya contra la repressió franquista i per la República Catalana, no? Nosaltres li vam dir directament l'altre dia a la reunió a Quim Torra, no, que nosaltres, doncs, defensem una República Catalana, i no només nosaltres, sinó com a Sindicat d'Estudiants, sinó la gran majoria del poble de Catalunya, una República Catalana que serveixi per acabar amb les polítiques d'austeritat i amb les retallades, no? Per tant, la nostra República Catalana té una educació pública, gratuïta i de qualitat, no? I per això, doncs, seguirem lluitant i seguirem impulsant perquè, efectivament, doncs, aquesta República Catalana sigui dels treballadors, de les treballadores i del jovent, no? I que estigui, doncs, al servei de la classe treballadora i de les majories socials, no? I populars, amb l'objectiu de, efectivament, doncs, assegurar una sanitat, una educació, no? I unes condicions de vida dignes. Per tant, nosaltres diem ara mateix, és mentida que no hi hagi recursos per fer revertir les retallades, i que és necessari, efectivament, al mateix temps que es reverteixen, perquè sí que hi ha recursos, doncs, impulsar, doncs, això, aquesta República Catalana, doncs, al servei de la gran majoria.
Aquest matí hi havia reunió dels responsables del Departament d'Educació amb portaveus dels sindicats i de la comunitat educativa. Demanaven més diners i, bueno, han acabat aixecant-se de la taula i marxant, perquè ja els han dit que ni un euro més. És a dir, que no està massa per la labor el govern d'implementar econòmicament les demandes del sector educatiu.
Efectivament. el que estem veient per part del govern de Quim Torra és doncs, seguir beneficiant als grans empresaris i empresàries, seguir beneficiant a nivell educatiu a la concertada, que l'altre dia a la reunió ens van dir directament que és necessari potenciar-la i encara doncs, finançar-la més, és seguir beneficiant doncs, fins i tot a col·legis de l'Opus Dei, etc. Llavors nosaltres, evidentment, combatrem de forma frontal tot això. Sí que hi ha recursos per revertir les retallades i, evidentment, això suposa doncs, enfrontar-se doncs, als grans poderosos, als grans capitalistes, que són els que tenen realment doncs, tots aquests recursos i que estan explotant doncs, a la gran majoria del país no? mentre es fan d'or. I, evidentment, doncs, això és qüestió de voluntat política i el govern de Quim Torra doncs, no la té. Per tant, doncs, ens trobarà als carrers, com ens ha trobat avui i com ens trobarà en moltes més ocasions, perquè no ens frenarem fins que tirem enrere doncs, tota aquesta política de retallades que té unes conseqüències salvatges i que no pensem permetre.
De moment, la propera, la que hi ha convocada a dia d'avui, és la del dia 16, la de dijous vinent. Si hi hagués alguna altra convocatòria per part d'ells o per part vostra o conjunta, que també seria possible, doncs, evidentment, des del FAR ens en farem ressò. Borja, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
A reveure, molt bona tarda.
El FAR, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Jordi Sabadí. Avui ens endinsem al món dels arrossos amb aquesta recepta del xef escalenc Jordi Sabadí. Quan vam fer un bon àpat per a la família o per als amics, ens ho pensem potser pensem en una bona fideuà o una paella, però pareu atenció a aquesta proposta que segur que els deixareu sorpresos.
Bona tarda, avui farem un arròs melós, dues espardenyes i ceps. Necessitarem 12 espardenyes, 8 ceps, arròs, aquest arròs el farem amb un arròs italià tipus carneroli, un brou d'allò marisc, ceba, tomata i pastanaga. Tot allò sofregiret i afegirem una mica salsa tomata i ho flambejarem amb conyac. Afegim aigua, ho fem bullir uns 40 minuts i ho llocolem. També necessitarem sofregir ceba tendra i tomata. Aquesta ceba tendra i aquesta tomata en farem un allò sofregit no molt fosc, i afegirem aquest arròs, que també sofregirem, amb els ceps. Un cop estigui tot sofregit, hi afegim picada de safrà, all, julivert, ametlles, i tot seguit comencem a fer l'arròs, anar mullant de forma gradual l'arròs amb l'americana, és a dir, anar afegint aquest brou de llomarisc a poc en l'arròs, de forma que el vagi absorbint a poc i vagi quedant melós i vagi quedant tot ben amorosit. Al final de tot, és a dir, al cap d'uns 13-14 minuts, hi afegim formatge parmesà ratllat. Ho fem bullir tot encara no 30 o 40 segons més i tindrem un arròs cremós. Què fem amb les espardenyes de les que tenim? Doncs amb les espardenyes les marquem a la planxa i les col·loquem per sobre aquest arròs.
Doncs una recepta, sens dubte, sorprenent, que segur farà les delícies de la gent que tinguem a casa sopant.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Mitjanit comença la campanya electoral de les eleccions municipals per aquest proper 26 de maig del 2019. Unes eleccions que marcaran el futur de les poblacions del nostre país. De fet, hi ha un 11% de les poblacions que no faran eleccions, no els hi cal, tenen proposta única, però la resta sí. I a partir d'aquí, doncs, sentirem moltes propostes, sentirem moltes promeses, traurem temes del calaix que tornarem a posar damunt de la taula. Però el que està clar és que, passi el que passi, l'alcalde o alcaldessa que li toqui governar al vostre municipi serà, diguéssim, el primer de la línia de foc. Perquè aquest és sovint el paper que juguen els ajuntaments. És allà on anem tots a reivindicar el que els hi correspon i el que no els hi correspon. Diuen que el ciutadà no ha de saber d'administracions, jo en sóc un convençut també d'això, però també és cert que deu ser fotut estar allà davant i moltes vegades donar la cara per allò que no és cosa teva. I amb un programa que parla de mar, doncs això és ben clar. Els ajuntaments i els de costa, sobretot, bueno, són els que tenen platja, moltes vegades gestionen equipaments que no són seus, que donen un rèdit i un benefici al municipi, com són les platges, però que, de fet, acaba sent la demarcació de costes les que acaba posant els criteris més generals. Com és la relació dels ajuntaments i dels seus alcaldes i alcaldesses amb les administracions supramunicipals? És aquí hi ha una coordinació o cadascú mira cap als seus interessos? I els ciutadans, amb tot això, podem apretar més? Quin paper juguem? Què som? Avui en volem reflexionar. I ho volem fer amb diferents alcaldes i alcaldesses que ens atendran al llarg dels propers minuts, alguns des de capitals de comarca, com és el cas del que t'acompanya avui als estudis de Canal Blau, Ivan.
Doncs sí, avui ens acompanya l'interactiu en Sixte Moral, alcalde de Vilanova durant els anys 1999 i 2006 amb el Partit Socialista de Catalunya. Val a dir també que després del seu pas com a alcalde va ser diputat al Congrés durant la novena legislatura amb José Luis Rodríguez Zapatero. Sixte Moral, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Ara deia en Josep Maria que començarem a escoltar moltes propostes i ara a mi em venia al cap una reflexió que feies tu quan acabaves el teu mandat, que deies que havies après moltes coses, però sobretot escoltar una mica més. No sé si falta una miqueta això.
A veure, aprens a escoltar per descomptat, perquè quan fas les teves propostes electorals, doncs jo estic convençut que el 95%, no, el 99% dels candidats i candidates que es presenten creuen en el seu programa, creuen que serà possible fer-lo, i per tant, d'entrada els hi suposo una extraordinària bona disposició a fer-ho. Després et trobes amb la realitat, i la realitat és molt diferent del que tu inicialment penses, no? I llavors et toca molt escoltar. Hi han dues coses que vaig aprendre, una a escoltar, i una segona a saber dir que no.
Ostres, aquesta és molt complicada, eh? I sovint, ja en el món de la política, molt, eh? Però també en el món de la vida quotidiana, dir que no, a moltíssima gent li costa.
Sí, costa, però en el fons, el ciutadà, ciutadana que et ve veure, o l'entitat que et ve veure, agraeix la sinceritat que no pas que els enganyis. És a dir, tu pots anar dient, sí, no patiu, això, veniu-me a veure d'aquí 15 dies. Al cap de 15 dies t'excuses perquè tens una reunió o allargues un mes. Vas fent. I al final et veuen el llautó. I si no, la gent és molt intel·ligent i t'acaba clissant, diguéssim, no? En canvi, si des del primer principi dius no, ho argumentes, eh? Mm-hmm. Això s'ha d'argumentar i raonar i dir, doncs, ara no és el moment, hem d'esperar 2 anys, o no, això no serà possible. I en aquest sentit ho has d'aprendre a fer molt en els llocs i els companys o companyes alcaldes que també parlaran, suposo que coincidirem, són en temes urbanístics.
Ja.
Perquè aquí hi ha una pressió enorme, evidentment hi ha molts especuladors, hi ha gent que voldria fer, diguéssim, vaja, que tot fos urbanitzable, i aquí has d'aprendre a situar-te en el no, i en el no raonat, però en el no ferm i segur.
Quan presentava jo a l'espai també hi ha un concepte que he utilitzat i que vull aturar-me un moment, i és que vostès estan, o vosaltres esteu els alcaldes a la línia de foc. És a dir, sou el anava a dir l'asa dels cops, és incorrecta la terminologia.
No,
però
no,
sí que
ja
és,
ho pots dir.
Sí que
ja
és veritat que és el lloc on va tothom a queixar-se de tot. No? Sou el que esteu més proper al ciutadà. I moltes vegades us toca li dir amb coses que no us corresponen.
Sí, certament hi ha coses que no ens corresponen, però no pots evadir-te, diguéssim. Tu has d'estar allà, estàs a la trinxera, m'agrada més la trinxera que no pas a la línia de foc, perquè et pots defensar també, diguéssim, no? Però, i ho has d'assumir, i has d'intentar explicar el que a tu et correspon, què és responsabilitat teva, què no ho és, i també fer entendre als ciutadans que les administracions, malgrat Els ajuntaments, per exemple, fa 40 anys que funcionen, però continuen tenint els dèficits històrics del finançament, de la, diguéssim, de la indefinició competencial i també moltes vegades dels recursos. I governar és prioritzar. I, per tant, vol dir que tu els recursos acabes destinant-los a allò que, primer, que en el teu programa tu portaves i et comprometies i, per tant, va ser un programa votat i avalat, i després també no pots evitar-ho, no pots, un cop has guanyat unes eleccions, allò ja desdir-te de la ciutadania, sinó que a vegades doncs, has de fer opcions mesurant i valorant l'interès col·lectiu, que és el que ha de predominar en qualsevol acció de govern.
Ara m'ha fet venir al cap, quan va arribar la crisi econòmica, en una, bueno, en un atac d'il·luminació, el president del govern espanyol, el senyor Rajoy, va dir que per evitar la duplicitat d'actuacions, les administracions públiques només podrien tirar endavant aquelles qüestions que els hi corresponen, no? Segur que ho recorda, eh? Que s'ha acabado que los ayuntamientos den servicios que no tienen por qué dar, que esto crea déficit y que això no se puede solventar. I, bueno, va haver gent que encara riu i va haver gent que es va posar les mans al cap perquè realment els ajuntaments estan oferint serveis que no els hi corresponen en tants àmbits i tants diners que és inassumible si no funcionava.
És bastant inassumible i només faltava la llei Montoro, diguéssim, no? Que va acabar de posar, diguéssim, va acabar de tallar les mans, per dir-ho així, d'una manera metafòrica, en els ajuntaments, no? I sobretot en el tema de l'endeutament. Endeutar-se és una manera de fer política, també. Hi ha d'haver una gestió del deute, diguéssim, no? Tu pots tenir un moment en què necessitis endeutar-te i després, quan arribi el bon moment, ja aniràs, diguéssim, retornant aquest deute. Però paralitzar l'acció inversora d'un ajuntament és paralitzar la ciutat. I la ciutat, quan es paralitza, no es queda quieta, tira enrere. I això jo diria que de la gestió bàsicament del Partit Popular és del que més els ajuntaments han patit més, no? I una altra qüestió, sobretot quan va governar el senyor Aznar, que va declarar amb una llei d'urbanisme que tot era urbanitzable. A partir d'aquí van néixer enormes complicacions i dèficits que encara s'arrosseguen en l'actualitat, diguéssim, no? Però també amb altres governs, no tot és culpa del PP, diguéssim, podríem parlar dels governs socialistes o dels governs de la Generalitat, i els ajuntaments sempre han estat la germaneta pobra, diguéssim, l'aneguet lleig de les administracions. I això encara no s'ha superat. I mentre no s'entengui que aquesta proximitat, aquesta trinxera, aquests problemes que has de resoldre quotidianament, que et toquin o no et toquin, però tu tens l'obligació de, com a mínim, assumir-los, no anirem bé, diguéssim. Aquest país no acabarà de funcionar, diguéssim, perquè la base, la democràcia de base, és aquella democràcia municipal on t'aturen pel carrer, t'expliquen coses, et demanen, et reclamen, t'insulten, encara no. Tot això, però això ja entra amb el sou, això tu ja ho tens assumit, diguéssim, no? Però que hi hauria d'haver, amb claretat, què ha de fer els ajuntaments i tenir els recursos més normalitzats. És molt fàcil. Jo sempre poso l'exemple, potser poc, però el Parlament de Catalunya, per exemple, va aprovar una llei sobre les gosseres municipals.
Sí.
Que eren inassumibles pels ajuntaments, eren inassumibles, perquè les condicions que reclamava volia dir una despesa extraordinària. No va dotar una partida pressupostària perquè el govern de la Generalitat es fes càrrec en part d'aquesta història. No, va dir als ajuntaments, ja us esclarireu. I, clar, llavors, és molt fàcil legislar, però quan tu has d'aplicar aquesta legislació i la llei no va acompanyada de recursos, doncs és quan entres amb la contradicció flagrant, diguéssim.
Deixem presentar un alcalde que, a més, és d'una zona que està al nord del país, i ara que parlava una mica d'això de les urbanitzacions i tot el terreny urbanitzable, i ara ja l'estan passant bastant fumut, i jo aquí sí que vull fer una petita reflexió. Cristina, presenta'ns.
Doncs sí, des de l'Empordà ens acompanya en Josep Ferrer Cama, que va ser alcalde de Torroella de Montgrí durant 12 anys, del 1991 al 2003, encadenant doncs, 3 mandats seguits. I com bé deies, doncs, Torroella, aquí estem patint, però allà va haver-hi desurbanització, com el cas de la Platera, que ja n'hem parlat aquí al Far. Actualment és el director del Centre Cultural La Mercè de Girona. Si et sembla, el saludem.
Doncs, senyor Ferrer, molt bona tarda, alcalde.
Què tal? Bona tarda.
Com estem? Jo els dic alcalde perquè per mi sempre són alcaldes. Això és com ser el president o presidenta del Parlament o president o presidenta de Catalunya, no? President ho ets sempre, no? I alcalde ho serà sempre, no? I
és una satisfacció que t'ho diguin, i més quan hi ha veïns i veïnes que t'ho recorden i tenen bon record de la teva etapa a l'Ajuntament.
Ara parlàvem amb el senyor Sixte Moral, que ha estat alcalde de Vilanova i la Geltrú, i aquesta darrera reflexió que ens feia ens parlava de l'urbanisme que va permetre el senyor Aznar. Jo m'he mostrat molt crític amb aquestes urbanitzacions que s'estan fent a l'Empordà i que volen urbanitzar zones molt concretes, i no vull entrar en aquesta polèmica, sinó mirar-m'ho des d'una altra òptica. El que sí que s'ha d'entendre és que moltes vegades els ajuntaments necessiten finançar-se per tirar endavant i per pagar tots els serveis, i que moltes vegades l'única via de finançament grossa i important que tenen és precisament el de la construcció, el de l'edificació, i que, si ens ho mirem des d'aquí, s'entenen algunes decisions.
Sí, segurament és una característica del país i dels seus municipis, que estem abocats a una sola activitat econòmica, sigui el turisme i la construcció, i això ens condiciona, no? La diversificació dels sectors econòmics doncs no és molt pronunciada, i això ha fet que els municipis de la costa doncs hagin basat la seva captació de recursos en el turisme i també doncs en la construcció a nivell general, no? Quan això va malament, la construcció va malament, doncs què passa? Que disminueixen els ingressos i a més també augmenta l'atur, no? De fet, reflexionant sobre això, és cert que en el fons qualsevol ajuntament, qualsevol municipi volen un cert creixement. El que passa és que aquí, potser entre les normes generals del govern de Catalunya i les que potser tampoc hem aplicat als mateixos ajuntaments, no s'ha acabat de trobar el just equilibri. Okay. I tornem a estar, com anys enrere, quan hi havia el debat del Costa Brava, una altra vegada diguent, i com frenarem la onada de nova construcció doncs, que hi torni a haver-hi, no? Sembla que això ja hauria d'estar prou regulat. De fet, nosaltres ho vam intentar-ho i vam patir el que és una de les decisions més complicades, però també valentes, dels equips de govern, no? Que és revisar el Pla General. Nosaltres vam revisar el Pla General i vàrem tenir inclús manifestacions en contra d'aquesta revisió.
Senyor Ferrer, deixi'm que l'aturi un moment. Em quedo amb el senyor Moral, amb el senyor Ferrer. Segueixo en 3 minuts. No em pengi.
Molt bé.
Ja has vist la
ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 11 de maig a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, Muerte en el Nilo, d'Agatha Christie. Muerte en el Nilo, un dels títols més famosos de l'extensa obra d'Agatha Christie, amb la direcció de Víctor Conde. No us ho perdeu, el misteri està servit. Dissabte 11 de maig a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pizza, pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza, pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia. Pizza Pazza. Pizzas i pasta sense gluten.
Escolta'm, Núria, t'estimo. Tot pot tornar a ser com la primera vegada. Recordes?
Tu sempre igual.
No em deixes que parli?
Ets sempre igual. No tens remei.
Tu m'has pres tots els sentits.
Sempre igual. Doncs ha de dir, digue'm que tornes. Boig de tant que et faig petit, que et vols morir.
Tu ets com el vent, que porta violins i roses.
No m'enredis, no em menteixis més.
T'ho dic de veritat.
Violins, cel i roses, pots parlar-ne si vols amb una altra. Violins i roses només m'emocionen quan em va bé d'escoltar i esperar. Quan m'emociona, pensar què pot passar. Paraules, paraules, paraules.
Escolta'm.
Paraules, paraules, paraules.
T'ho prego.
Paraules, paraules, paraules. Et juro.
Ràdio Arenys és informació.
Són 6:15 de la tarda. Estàvem parlant de, bueno, del municipalisme, al cap i a la fi, del paper que juguen els alcaldes i de les complicacions, i ho fèiem amb el senyor Josep Ferrer, que va ser exalcalde, de fet és el, va ser alcalde de Torroella de Montgrí, i amb el senyor Sixte Moral, que va ser alcalde de Vilanova i la Geltrú. Senyor Moral, hi ha, una, hi ha un fet que ens succeirà segur, en aquestes properes eleccions, i que, bueno, jo, no sé, jo crec que no està malament. I és el fet de que arribarà gent que prometrà canviar el sistema i canviar-ho tot, no? Canviar les coses. No? Les coses als ajuntaments es fan malament, s'han de fer d'una altra manera, ja que renovar la política. I al final, sovint, tots acaben, per entendre'ns, passant per l'adreçador. No? És a dir, hi ha una manera de fer les coses, hi ha una norma, hi ha una llei, i per molt que s'intenti, al final, sigui d'una manera o sigui d'una altra, s'acaben fent les coses de la mateixa manera.
Bueno, la vida és així també, eh? La vida la segueixes i segueixes unes normes i compleixes uns determinats papers, etc, etc. I si els vols canviar, doncs guanyes majories i les canvies, o hi ha voluntat expressa de canviar-la. A veure, ara hi ha molta, o és molt fàcil carregar-se la transició i carregar-se que es va fer tot malament. Els ajuntaments són fruit de la transició democràtica. Els anys 79 estàvem en plena efervescència de la transició, encara va venir un cop d'estat després. Per tant, sobre unes bases, diguéssim, de proximitat i de democràcia local, s'han anat construint els ajuntaments. Hi ha moltes coses a canviar, seguríssim. Que s'han anat canviant coses, també. Per exemple, ara un govern en minoria pot aprovar uns pressupostos a base de fer una moció de confiança. Això, quan jo vaig començar sent regidor, era impossible. O tenies la majoria absoluta o no tiraves endavant els pressupostos, no? Sí. Que hi han coses a canviar, segur. Que les organitzacions, amb el temps, si no les greixes bé, i per tant vol dir entrades de recursos, competències, fins i tot incompatibilitats entre els propis funcionaris o entre els regidors, doncs és difícil. I després, jo diria que, a veure, hi ha una componenta de necessitat de fer variacions estructurals que segurament caldria. Aquí, perquè no és cosa dir-ho, però segurament s'obren uns quants municipis, o uns quants ajuntaments, no municipis, clar, ajuntaments. Mm. I, per tant, perquè hi ha ajuntaments que és impossible que puguin sobreviure. El company de Torroella, oi?
Sí, en Josep Torroella, Ferrer.
En Josep Ferrer ha dit una cosa claríssima. Hi ha ajuntaments que, bueno, si no hi ha construcció, difícilment poden sobreviure. Això és injust. Els ciutadans paguem l'IRPF, paguem molts impostos que segurament una part haurien de revertir en aquests ajuntaments. Però hi ha entitats, ajuntaments tan petits que és impossible. El que hi ha d'haver són grans mancomunitats, sense perdre en absolut la representació directa municipal, però que segurament s'hauria de començar a funcionar amb una certa visió una mica més àmplia de col·lectiu, de conjunt, per poder tirar endavant polítiques interessants. Cal canviar moltes coses, però en aquests 40 anys jo diria que el resultat ha estat déu-n'hi-do de lo bé que s'han fet les coses.
Josep, què en pensa?
Presten uns molt bons serveis i que fins que no es clarifiqui el sistema de competències, que s'ha de clarificar, em remeto un nou exemple que ha posat en Morral, que és molt bo, és el tema de les escoles bressol. Les escoles bressol, que és un servei que la població demana, que és necessari, que tothom té clar que qui els està prestant amb una immensa majoria, doncs són els ajuntaments, que són serveis bàsics, que són serveis que generen molta satisfacció, i que en canvi ens estem barallant a veure si aquell 30% que ha de finançar la Generalitat, si arriba, si hi van haver retallades, si no arriba. És a dir, això ja hauria d'estar clar, que és una competència dels municipis i que hi té incorporat el seu finançament, i que en tot cas, si és que prové els diners de l'Estat, doncs hi han de passar per la Generalitat que hi passin, però que sigui ja de per llei que tenen una finalitat finalista, no? Que directament després han d'arribar en els municipis que vulguin tirar endavant aquest servei. L'altre problema és aquest. Ara hem viscut una etapa que sembla que hi ha com una recentralització, no només cap a l'Estat, sinó també cap a la Generalitat, de dir, potser és que esteu fent masses serveis que no esteu obligats a prestar. Però és que nosaltres, o els càrrecs electes actuals, no actuen només perquè sí, perquè se'ls passa pel cap, sinó també perquè hi ha una demanda de la població. I l'administració més propera a l'Ajuntament, com que és els ciutadans, com que són els ajuntaments, és allà on ha de raure aquesta clarificació de competències i la prestació dels serveis bàsics. Mm. Hi ha d'haver una idea clara, que és que en els ajuntaments, els càrrecs electes, hi van per millorar el benestar de la població. I amb aquest objectiu s'han d'anar a prestar els serveis. Clar, donem sempre voltes en el tema del finançament.
Abans d'acomiadar el senyor Morrell, que s'ha quedat a marxar en qüestió de 5 minuts, sí que volia fer-li una pregunta. La seva experiència com a alcalde i la seva experiència com a diputat al Congrés, on és més fàcil ser polític? És a dir, hi ha diferència?
Sí, però el terme fàcil o no fàcil no m'agrada. Diguéssim, ser diputat al Congrés de Diputats, si t'ho prens mínimament, seriosament, si t'impliques i si et deixen fer, perquè les maquinàries dels partits i sobretot dels grups parlamentaris són molt tancades, doncs pots fer molta feina sense la pressió de la immediatesa. Fer d'alcalde és estar de servei les 24 hores al dia i fer-ho, diguéssim, intentant fer les coses ben fetes. Tens una gran diferència. Jo, per exemple, estic orgullós de l'equip humà que vaig tenir en el llarg dels anys que vaig ser alcalde, tant de regidors de govern i de l'oposició, com en el personal més proper a mi, doncs, que col·laboràvem i tiràvem endavant les coses. Congrés de Diputats, t'has de fer moltes coses tu, diguéssim, no? Aquesta seria la diferència feta. Ara, també et comporta més satisfaccions, jo diria que fer d'alcalde que fer de diputat, perquè finalment un diputat, doncs, en la seva circunscripció aconsegueix unes quantes coses. Ser alcalde, tens grans disgustos, però també tens satisfacció. I com deia el senyor Ferrer, encara et satisfà més quan hores d'ara trobes algú i encara et recorda i encara et valora i encara et dona les gràcies per una cosa que tu, jo a vegades no sé ni de què em parlen, diguéssim, no? En aquests moments. Però és aquell ciutadà que perquè havies de fer-ho, no com a favor en absolut, sinó perquè era la teva obligació complir, doncs vas complir. Mm. I això, doncs, bueno, encara et causa una certa, un cert pessigolleig de satisfacció.
Senyor Sixte Moral, moltíssimes gràcies, alcalde, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres i a aquests que es presenten ara, que tinguin molta sort.
Sí, sort i encerts.
Exacte, i vots.
Exacte.
Gràcies, eh?
Gràcies, adéu. A veure. Adéu. Josep, adéu. No pengi perquè, si et sembla, li presento, en aquest cas la Judit ens presenta una altra convidada. En aquest cas una alcaldessa de les Terres de l'Ebre. Judit.
Així és, la nostra següent convidada és Imma Juan, una persona que coneix molt bé com se gestiona un municipi, ja que ha estat durant 20 anys dins l'Ajuntament de Deltebre, entre el 1999 i el 2011, sent durant 8 anys alcaldessa en un mandat compartit entre el 1999 i el 2007. Actualment ella és tècnica del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
Imma Juan, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara estava, sé que fa uns minuts que, pocs, però que ens escolta i sentia aquestes reflexions que feia l'exalcalde, bueno, de fet, l'alcalde de Vilanova, no l'actual, sinó qui ho va ser en un temps. És el que més omple, aquest veí que et ve a trobar i et ve a dir, escolta'm, això, gràcies, o això molt... O, bueno, jo em va resoldre el problema.
Sí, de fet, clar, després dels anys sempre tens la sensació de que ets una persona que sobretot a nivell de poble, que tothom se coneix, i pobles com Deltebre, que té 11.000 habitants, per tant, la major part dels veïns mos coneixem, bé, però sempre tens aquella sensació de que la gent et reconeix encara com a exalcaldessa, encara et diu, mira, Imma, l'alcaldessa, eh? Vull dir que a mi moltes vegades, quan m'han de dir alguna cosa o alguna referència, dic, sí, escolta, la Imma, l'alcaldessa, no? I per tant això sempre és una satisfacció, perquè realment vol dir que la gent, pues, en un moment determinat, no és que tampoc ho hagués fet perquè necessites aquest reconeixement, però sí que bona valor és el fet de que les persones d'alguna manera, pues, encara et recordin que, bueno, que en algun moment va ser servidor públic del teu poble, no?
Tant la Imma com en Josep, Josep qui va ser alcalde de Torroella de Montgrí, ho dic perquè us sí. Referencieu una mica, eh? Deixeu-me fer-vos sí. A tots dos una pregunta. Tots dos esteu en dos extrems del país, tots dos força allunyats del que seria la capital. La distància paga penyora? És a dir, la distància allà on estan els centres d'altres administracions, no? La Generalitat, la delegació del govern central, eh? Ja sé que hi ha delegacions pel territori. Paga penyora això o no, els ajuntaments?
Sí, jo crec que sí, perquè d'entrada és veritat que sempre els territoris que no, que estem una mica sobretot apartats dels centres neuròlgics, tens diferents dificultats. Primera, perquè hi ha un desconeixement moltes vegades del propi territori, i que per comprendre els problemes que tu planteges quan reivindiques alguna actuació o alguna, algun projecte o alguna solució d'algun projecte, difícilment coneixen la realitat, perquè és molt diferent. Per exemple, les Terres de l'Ebre és una zona molt, molt agrícola, molt, molt més despoblada, on hi ha tota una sèrie de característiques que de vegades és difícil que t'entenguin i que comprenguin aquella situació. I, per tant, això vol dir que s'ha d'explicar. I que cada vegada que has d'anar a explicar-ho, t'has de desplaçar cap a Barcelona, que ja pràcticament passa tot el dia, perquè són 2 hores d'anar, 2 hores de tornar, que després has d'explicar molt bé quina és aquella situació i per què i com. I bé, tot això d'alguna manera pues, sempre dificulta, no? Lo que és, notes aquesta, de vegades, que el moment de fer la gestió i de solucionar els problemes sempre costa una mica més. Mm. I aquesta centralitat sempre ha existit, Jo crec que al final les centralitats neuràlgiques a tots els territoris existeixen i bueno, sempre és una dificultat, no? Però bueno, que es pot superar perfectament amb voluntat i amb ganes de treballar, no?
Josep, en el seu cas.
Sí, jo crec que és així i potser hi afegiria que s'han de desenvolupar una sèrie d'estratègies potser d'implicació, d'aconseguir el compromís, no? Jo recordo això 20 anys enrere com teníem que agafar pots d'aigua marronosa perquè no teníem potabilitzadora en el municipi i teníem que anar amb els, o anàvem amb els pots d'aigua bruta en els despatxos de Barcelona a portar-los-hi i els hi deixàvem anar allà i has de buscar sempre o, per exemple, has de provocar la visita i agafar el compromís doncs, que hi hagi una visita en el teu terme municipal a través de convidada que sigui, no? Una jornada, una reunió de treball, una, el que sigui, però has d'aconseguir que et tinguin i jo crec que això a la llarga dona fruits.
Per tant, tècniques, tàctiques per fer que es desplacin i que coneguin una miqueta el que passa al territori. I una qüestió més, i per anar concloent, jo dic perquè els ciutadans també ens hem d'analitzar una mica. Abans la gent de l'Empordà o la gent de les Terres de l'Ebre, que anava amb 600, la seva mobilitat era la que era, vale? I ja està. Actualment, entre els cotxes, l'internet, els mitjans de comunicació, moltes vegades els ciutadans, jo penso que amb dret, demanen els mateixos serveis a qualsevol barri de Barcelona que a qualsevol població de les Terres de l'Ebre o qualsevol població de l'Empordà. I això també els fa pagar penyora. És a dir, ara se sap que l'internet va a tanta velocitat en fibra a no sé quin lloc, i ho volem. I que hi ha un transport públic per joves a no sé, i ho volem. I que hi ha descomptes per la gent gran a no sé, i ho volem. I al final una cosa és doncs, Barcelona, l'Hospitalet, o Girona i Tarragona, i una altra cosa és doncs, Deltebre o Torroella de Montgrí. No? I això, no sé si això també és una qüestió que caldria analitzar.
Això passava i continua passant. De fet, vull posar un exemple concret. Per exemple, en el vostre municipi a l'Escala teniu una piscina coberta. Mm-hmm. I a Torroella, que som veïns, la piscina va estar en projecte durant un any, però no es va acabar fent. I per què? Doncs perquè l'estudi de costos deia que generava un dèficit molt i molt important a nivell econòmic i que no es podria assumir, no? I potser aquesta piscina doncs, ha d'esperar uns anys o que el municipi tingui més població o el fet de que aglutini una sèrie de municipis i hi hagi un sistema mancomunat. No? Tot no es pot tenir perquè és cert que venim de que, allò que dèiem, 1.000 municipis pràcticament a Catalunya i tothom volia doncs, el seu pavelló. No?
Clar.
Aleshores s'ha d'aplicar una mica el sentit comú aquí. Hi ha uns serveis que potser no es poden tenir, però sí que és lògic doncs, que si hi ha entitats esportives que no tenen espai per practicar l'esport i demanen més equipaments esportius, doncs s'ha de trobar la manera de fer-ho.
Imma, què en pensa?
Sí, Sí, no, de fet, és veritat que... De fet, cada vegada la gent és més exigent perquè té més informació i, per tant, sempre... I, evidentment, tenim el dret, no?, com a ciutadans, de reclamar el mateix per tothom, no? El que passa que sí que és veritat que les circumstàncies de cada lloc de vegades impossibiliten. Per exemple, les Terres de l'Ebre, en temes de comunicació, doncs pràcticament tothom aquí del Tebre, quasi bé, per família tenim dos o tres cotxes. Per què? Doncs perquè els mitjans de comunicació de transport... pues bueno, ni tenim autobusos, ni tenim una via... Bueno, pues tot això ens obliga a que tenim unes necessitats que hem de millorar, per exemple, el transport públic, no? Perquè no en tenim, o en tenim molt poc, no? Què vol dir això? Que clar, el ciutadà diu, escolta, jo si he d'anar a Barcelona em costa molts diners, perquè hem d'agafar l'autopista, hem d'agafar el meu cotxe i tal. Bueno, saps que hi ha una sèrie de circumstàncies que moltes vegades el ciutadà reclama i que les administracions tenen que buscar les maneres i les formes de com anar facilitant a la gent que tingui els mateixos drets a tot arreu. Però és evident que també hem d'ensenyar a la gent que no tot pot ser per tothom, perquè les circumstàncies i bueno, nosaltres també tenim una qualitat de vida al lloc on vivim, que possiblement igual un ciutadà de Barcelona igual diu, escolta, és que nosaltres tenim una qualitat de vida que nosaltres no tenim, perquè tenim natura, perquè tenim un espai que surtes al carrer i tens jardí, tens casa... Bueno, tot això al final una mica també s'ha de fer pedagogia, però és veritat que la gent, bueno, cada vegada demana més serveis i les administracions, dins de les seues possibilitats i la sostenibilitat, han d'intentar, evidentment, anar apropant-la cada vegada més.
Josep Ferrer, alcalde de Torroella de Montgrí, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. I que vagi molt bé, fins la propera.
Un plaer, fins aviat.
Igualment, a reveure.
Adéu, bona tarda.
Imma Juan, alcaldessa del Tebre, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i bona feina, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, quan vulguéssiu, eh?
Igualment, cuidis, a reveure.
Adéu, bona tarda.
Molt bona
Adéu.
Tarda. Comença avui aquesta campanya electoral. A partir de mitjans de juny sabrem quins són els nous alcaldes i alcaldesses que governaran el nostre país, que l'hem volgut fer aquesta visió d'aquells que algun dia van tenir la responsabilitat. I no ens movem de l'Empordà. Perquè des de l'Empordà ens arriba una bona amiga, que és la Montse Castaño, qui acompanya a la Cristina Cantal. Cristina.
Doncs sí, Cano, anem a parlar de llibres i ho fem una setmana més amb la nostra col·laboradora i escriptora, la Montse Castaño. Bona tarda, Montse.
Bona tarda.
Avui m'has portat un senyor llibre. És un totxo.
Un totxo. El que coneixem popularment per un totxo. Sí, sí. Avui us porto un llibre que és totxo, però que és màgic. I dic màgic perquè podríem dir que conté tots els somnis dels infants.
Oh, que bonic.
Molt bonic. Tots sabem...
I els meus?
Els teus no ho sé, ja després els buscarem. Tots sabem que l'hora d'anar a dormir és aquell moment dolç, sovint esperat pels nens, perquè, doncs, en la calma de la seva cambra, els pares els expliquen un conte amb el que lentament tancaran els ulls i s'adormiran. O si més no, així hauria de ser, val?
Tu has dit moment desitjat pels nens, jo crec que un moment desitjat
pels pares. Pels pares també, no ens enganyem. És un moment en el que s'haurien de dormir. No sempre passa, però queda bonic dir-ho.
Sí, ha quedat molt bonic, això no t'ho nega ningú.
És un moment en el que lentament tancaran els ulls i s'adormiran. Entraran de la mà dels contes en els somnis més inversemblants. I avui justament, i donat que ens trobem al Far, el que tenim és un recull de contes per anar a dormir, però, com no podria ser d'altra manera, centrats en la temàtica marinera.
Oh!
Xulos, molt
tot,
xulos.
Tot aquest totxo
tot
són contes?
Tot aquest totxo, que tu dius totxo, doncs tot això és un llibre que conté, doncs, 1.000 anys de contes del mar. El títol exacte és 1.000 anys de contes del mar, d'històries i de llegendes per explicar abans d'anar a dormir.
Que xulo!
Molt. I així trobem, doncs, contes que ens parlen de mags i meravelles, de quan les bèsties parlaven, de viatges per la mar, de quan els déus encara hi eren, dels bandits de les onades. I trobem títols tan suggerents com, per exemple, doncs, l'estoig de perles, el peix de les escates d'or, la fi de Barba Negra, el tresor del pirata Claus, la lloba de mar... I així fins a 72 contes que ens transporten al món de les faules marineres. Ojo, 72, perdó, ull. Ull. 72 contes diferents, un per cada nit, de llegendes, de relats mitològics, reculls de la tradició oral. És a dir, és un compendi d'històries, de reculls, de llegendes marineres, i trobarem doncs algunes que són molt i molt conegudes i d'altres que potser no ho són tant.
Una gran feinada de,
sí,
de recol·lecció.
Ho hem fet molt bé. No, i a més jo us porto el volum 1, però també tenen un volum 2.
Carai.
Vull dir que són, bueno, són una gent que s'ho han treballat molt i molt i molt bé. És l'Edicions Baula, i ja us dic que aquesta és la primera edició, però sé que n'hi ha una segona, i no sabria dir-vos si fins i tot una tercera, però ho han fet molt bé. Parlem de l'objectiu, l'objectiu amagat d'aquests contes, a part d'evidentment fer més dolç al moment de l'anar a dormir i passar una estona de tendresa, doncs, pares i fills, és evidentment oferir això, històries curioses que resultin molt agradables d'escoltar i que despertin l'amor per la lectura, que sempre aquest és l'objectiu final, és a dir, explicar un conte que t'agradi, doncs sempre en vols més, i això doncs és un bon començament.
I la tendència dels nens, que és,
mama, m'expliques aquell?
Anem per la sisena vegada.
Exacte, carinyo, si te'l saps de memòria.
No tens son.
Però això va així. El que us deia, doncs, fer més agradable el moment d'anar a dormir, passar una estona de tendresa, però també, evidentment, doncs, despertar aquest amor per la lectura en els infants i que els ajudin fins i tot a créixer, perquè, bé, doncs, són llibres que els presenten situacions diverses en les que ells, vulguis que no, sempre prenen partit per algun personatge. I aquest fet de prendre partit per un personatge, doncs, també fa que prenguin decisions o que prenguin valors, no? Per exemple, tenim, doncs, quan el personatge es baralla contra un monstre, doncs, evidentment, això està incitant el valor, està demostrant en aquell nen, doncs, que realment la lluita per aconseguir allò que es vol, doncs, és un camí vàlid. O, per exemple, doncs, els ensenya que les amistats, doncs, t'ajuden a aconseguir un objectiu comú. O, per exemple, concretament aquests t'ajuden a que no has d'escoltar les veus de les sirenes. Llavors, bé, tot això, a la llarga, quan siguin grans, doncs, vulguis que no, és un pòsit que vas deixant al seu imaginari.
I que el nostre subconscient xupa molt, en aquests primers
sí,
anys
sempre,
de vida.
Sobretot.
I, a part, ens acosta al mar.
Sí.
Vull dir que està bé, moltes vegades sovint diem que el mar és el gran desconegut, no? I que a nivell educatiu no s'ensenya tant la seva cultura com voldríem. Per tant, és una manera d'apropar-nos des de molts àmbits al mar.
Jo crec que és un llibre molt encertat. També amb aquest llibre, amb aquests contes, desenvolupen, amb aquests contes i amb tots els contes, els nens el que fan doncs és desenvolupar la imaginació, incrementen el vocabulari, exerciten la memòria, perquè el recorden, allò que dèiem, que te'l demanen una altra vegada, mama, podem tornar... En fi, us podria parlar de mil i un beneficis d'aquesta estona meravellosa que podríem definir probablement com un dels moments més plaents del dia, tant pels grans com pels petits. El llibre Mil anys de contes a la mar és un recull magnífic. Davant de cada conte, a més, els autors ens posen en situació per tal de que es pugui entendre tant els personatges com l'origen del conte. Per exemple, en el conte d'Ulisses i les sirenes, ens explica doncs, que les sirenes habitaven en una illa de la mar, que estaven dotades d'una veu melodiosa, que encisaven amb el seu cant els mariners, i els atreien per conduir-los a l'amor. No se sabia res del seu aspecte, perquè tots aquells que les havien vistes no havien tornat mai. Tanmateix, en un principi, hom les va representar com dones amb cos d'ocell. L'aparença de dones amb cua de peix és molt més tardana. Vull dir que, de fet, ens està il·lustrant...
I ensenyant, perquè jo això no ho sabia.
Ah, mira, és molt curiós. A més, ens parla fins i tot d'Homer, que és el poeta grec que va viure cap als anys 850 abans de Crist, explica a l'Odissea que quan Ulisses es disposava a separar-se de Circe per fer-se de nou a la mar, aquesta el va posar en guàrdia contra la seducció de les sirenes. Vet aquí de quina manera Ulisses, seguint els consells de Circe, va aconseguir escapar a la ferocitat d'aquelles malèfiques criatures. I a partir d'aquí ens comença a explicar el conte. Però els escriptors, els editors d'aquest llibre, no contents amb això, també ens han posat uns simbolets a sobre de cada conte.
Sí, ara ho veig, tenim aquí quatre requadres, sota d'aquesta explicació que ens has llegit.
I ens explica, per exemple, en aquest concret diu, a partir de 7 anys, consideren que un nen de 4 anys aquest llibre no el pot entendre, però que és un llibre que perfectament podem explicar als nostres fills. També ens parla de la durada, són 4 minuts de llibre. 4 minuts de conte. Ens diu que ens parla de mar i d'illes, i ens diu que sortiran personatges com Ulisses, la seva tripulació i les sirenes. És a dir, davant de cada conte, el pare, només fent una miqueta d'ullada, ja diu, a veure, doncs aquesta nit, escolta, parlarem d'això o parlarem d'allò altre, en funció també de com estigui la criatura. Dius, avui necessito un conte una miqueta més llarg. Doncs farem el de Tallanàs, que són 6 minuts, i a més el meu nen té 5 anys, doncs guaita, aquest és correcte a partir dels 5 anys.
O avui està espantat, no en triem un de monstre, triem-ne un d'alegre, no? Amb alguns personatges...
Sí. Ja t'he dit, i així fins a 72 introduccions similars a aquesta que us he llegit, a 72 contes meravellosos a través dels quals doncs podem aprendre moltíssim. Aquesta història, per exemple, d'Ulisses és una que l'hem trobada doncs aquí a la pàgina, per exemple, 163. Però...
Quantes pàgines té?
És que realment... Mira, concretament en té 400 i pico, deixa'm-ho veure, 415. Però sí que és veritat que no totes són de contes, perquè les pàgines finals...
Hi ha una mica de...
Hi ha un índex, evidentment, ens explica, doncs... Ens agrupa, és que és molt útil, ens agrupa els contes per temps. Diu, per exemple, contes d'un minut, la gavina i el cormorà. Contes de 2 minuts, i ens en relaciona uns quants. Contes de 3 minuts, i ens en relaciona uns altres. Llavors, depèn de si tu veus el teu nano molt cansat o no, dius, mira, avui serà un conte curtet, o carinyo, ja m'estan cremant els macarrons de demà, serà un conte molt curtet, i tries aquest. També resulta que ens fa una mica d'índex, perquè el nano et diu, mama, jo vull que m'expliquis un conte, mama o papa, evidentment, vull que m'expliquis un conte de fantasmes. Doncs podem parlar-hi de fantasmes, de follets, de gavines, de gegants...
També els tenim distribuïts per
personatges.
Per personatges.
Bé, és una delícia. I, a més, també conta i reconta. És a dir, per saber el nombre de vegades que heu explicat cada història, també poseu una creueta a la casella corresponent. És a dir, tots els contes tenen al final de l'índex final unes caselletes per dir, carinyo, aquest conte te l'he explicat.
L'hem llegit 32 vegades.
Exactament. Per què no llegim aquest, carinyo, que no l'hem llegit mai?
No.
Vull dir que està molt bé. És un llibre que és molt curiós, està molt ben treballat. És una lletra grosseta, perquè entenem que l'hem de llegir a la penombra de l'estança. Llavors també això ens ajudarà a fer-ho millor. I bé, doncs, què us puc parlar? És que no us puc explicar res més.
Realment crec que ens has fet un bon resum de tot el que contenen aquestes 400 pàgines.
És una meravella de llibre. Jo no el coneixia. Remenant per la biblioteca, ordenant llibres a la secció de mainada, doncs em va cridar molt l'atenció, perquè clar, el llom ja ho posa, saps? Posa allò de... hi ha una sirena, un dibuix d'una sirena molt suggerent, i posa 1000 anys de contes del mar. I vaig dir, ostres, aquest l'hem de portar al far, exactament.
Doncs moltíssimes gràcies, Montse, per aquesta proposta, que si ens estan escoltant pares i mares, crec que correran potser a la biblioteca. Torna aviat l'exemplar,
que
te'l vindran a buscar. I bé, doncs, moltíssimes gràcies per aquesta proposta de contes que tu deies per infants, però crec que a més d'un adult ens encantaria i segurament aprendríem moltíssimes
coses.
Moltes gràcies, Montse.
A vosaltres. Vinga,
cuideu-vos, fins després, a reveure. I ara ja, bueno, deixeu que arribi les 7 i a partir d'aquesta hora ja podeu anar a la biblioteca a buscar el conte del qual ens en parlava la Montse Castanyo. Hem arribat gairebé a les 6 en punt de la tarda. Ens aturem 3 minuts i després seguim encara amb moltíssimes coses i acabant amb clau esportiva.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio Arenys, 91.2.
Còndor està d'aniversari. 120 anys al...
Ella... i papallonejant per l'hort del cel... anava d'una estrella a una altra estrella... a volves d'or collint la dolça mel. Anava del clavell a la vidalba, de l'herba de la creu als romanins, il·luminats per la claror d'un alba que no hem vist ja mai nostres matins. Així em somreia una gentil punzella que es badallant s'escutia en flor del paradís. misteri, volava el tren misteri d'un amor robador a un altre amor. Com un pizza m'obria l'hemisferi, deixant-me veure en lo diví tresor. Vola que vola de la rosa lliri, de flor en flor seguia jo el verger, del nèctar regalat fent-lo captiri, entre càntics i música i plaer.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.